Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana i Sergio Montesinos.
Molt bona nit, cinèfils. Una vegada més seguim amb vosaltres per mantenir-vos informats de tot el que passa al món del cinema. Comencem.
Notícies.
Fa un prou feina d'una setmana, el realitzador Sam Raimi, recentment estrenat a tot el món la pel·lícula Oz, un mundo de fantasia, va revelar que tenia pensat treballar el proper estiu i juntament amb el seu germà en el guió del quart lliurament de la franquícia original de Evil Dead, Possessió Infernal. Doncs bé, ara el productor i soci de Raimi, Rob Tappert, afegeix més detalls entorn del possible projecte matisant un aspecte important, que encara que tothom es refereix a ella com Possessió Infernal 4 o Evil Dead 4, en realitat estem parlant d'una seqüela directa de la tercera pel·lícula de la saga, o el que és el mateix, una espècie d'Army of Darkness 2, l'exèrcit de les tenebres 2, per entendre'ns. I és que, com m'he matisat el propi Tappert, encara que aquesta tercera entrega formava part de l'ara com ara trilogia, es fa palpable que existeix una considerable diferència entre aquesta i els altres dos films, sent només els fans els que refereixen a ella com Evil Dead 3. Aquest important matís suggereix que el possible nou film es centraria més en l'aventura que el terror, tal vegada per diferenciar-ho de la nova producció infernal Evil Dead, el remake que s'acaba de presentar amb èxit en el South by Southern Film Festival, des d'on el seu director, Fede Álvarez, va revelar que ja es treballa en la primera seqüela del que s'espera sigui una trilogia independent.
El realitzador Danny Boyle va parlar de la seqüela de Trainspotting i va dir que John Hughes ja estava treballant en el guió, a més que espera reunir a l'elenc original del film, Ewan McGregor, Ewan Bremmer, Johnny Lee Miller, Robert Carinley, Kevin McKidd i Kelly MacDonald. Ha passat molt de temps, sempre hi va haver plans a llarg termini per Trainspotting 2. Si John es crea un bon guió, crec que no hi haurà problemes perquè Ewan McGregor o qualsevol altre actor tornin. Volem assegurar-nos no decebre la gent, aquest és el nostre únic criteri, deia Danny Boyle. El més ocupat és McGregor, qui veurem si accepta participar en la seqüela després que Boyle cedís a les pressions dels de dalt i li donés el paper protagonista a Leonardo DiCaprio a la platja. Almenys no sembla que l'actor s'hagi tancat en banda. Llegiré el guió de la seqüela quan m'ho enviïn, serà prometedor. Suposo que podríem fer una seqüela que no es centri en Renton, però no veig per què no havia de fer-ho. La seqüela arribaria al 2016.
Les sèries.
The Bridge, l'adaptació americana de la sèrie homònima escandinava, serà estrenada al nostre país gràcies a Fox Espanya. Després de rebre llum verda per part de FX fa unes setmanes, Shine International i Fox International Channels han arribat a un acord per a la distribució mundial de la ficció en més de 120 països. Mateixa estratègia seguida amb The Walking Dead. L'estrena de la producció, que suposarà el debut de Diane Kruger a la petita pantalla, està previst pel proper mes de juliol al canal de pagament americà i poc després arribarà a Espanya.
Ja portem unes setmanes parlant d'aquesta peculiar sèrie, però és que no deixen de sortir notícies referents a ella perquè es va apropant el dia de l'estrena. Parlo d'Aníbal. Lauren Fishburne, Mads Mikkelsen i Hugh Dancy protagonitzen el nou thriller que la NBC comença a emetre a partir del 4 d'abril i que arribarà una setmana més tard al nostre país. Ha sortit a la llum el tràiler estès d'Aníbal, la sèrie sobre el terrorífic personatge creat per Thomas Harris, el Dragón Rojo. Produïda per Gaumont International i encarregada conjuntament per Sony Pictures Television Networks, la ficció serà estrenada a més de 80 països i narrarà com es van conèixer el terrorífic Dr. Lecter i el detectiu de l'FBI, Will Graham. Us deixo amb el tràiler.
Will Graham is the FBI's finest profiler. He can enter a killer's mind in a way no one ever has. It is this gift that brings Will ever closer to the edge, to that fine line that separates madness from reality. Will needs someone who can bring balance to an often unbalanced mind. For his partner, there was only one name on our list. Dr. Hannibal Lecter.
El debat.
D'aquesta setmana parlarem d'una de les pel·lícules d'acció i de ciència-ficció més originals de l'any passat. Parlem de Looper. L'argument de Looper és el següent. El 2072, Els assassinats estan terminantment prohibits i els objectius són enviats a través d'una màquina del temps al passat, a l'any 2042, on existeixen una xarxa de sicaris coneguts com loopers, que s'encarreguen d'acabar amb ells i desfer-se ràpidament dels cossos. Un dels millors loopers és Joe, perquè aquesta professió només suposa un treball molt ben pagat, fins que rep un nou objectiu del seu futur, ell mateix. Escoltem el trailer.
Soy uno de los muchos asesinos especializados, llamados loopers. Eliminamos a gente del futuro. Los viajes en el tiempo aún no están inventados, pero dentro de 30 años lo estarán. Cuando una organización criminal del futuro necesita que alguien desaparezca, me lo envía a mí. Y yo me encargo. La única regla es, nunca dejes que tu objetivo escape. Aunque tu objetivo seas tú. Está huyendo.
Quiero las calles cubiertas. Cada segundo que pasa es peor.
Lo arreglaré, le encontraré y acabaré con él.
¿Matarás a ese tío? ¿A ti mismo?
Para recuperar mi vida tendré que matarlo. ¿Cómo te encuentro? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Tú ya has pasado por esto?
Sé que tú le matarás.
¿A quién?
¿Te suena el fundador?
¿Un nuevo jefe del futuro?
Ejecuciones en masa. Un reino de terror. Ahora vive aquí. Voy a detenerle.
Nada de esto me concierne.
Es lo que te va a pasar.
Te ha pasado a ti. No tiene por qué pasarme a mí.
Te quitarán todo lo que tienes. Todo lo que tengo. Pregúntate, ¿a quién sacrificaría por lo que es mío?
Ambos sabemos cómo acabará esto. No puedo permitirte vivir. Esta es mi vida. Tú ya has vivido la tuya.
És evident que el tema dels viatges en el temps és un dels més atractius que pot explorar qualsevol ficció visual, ja sigui per reunir personatges d'èpoques diferents, comprovar la reacció que suscita en algú, o simplement per abordar l'etern debat sobre si canviar alguna cosa en el passat crea una línia temporal diferent. No obstant això, el looper, encara que soni estrany, és un element catalitzador de l'autèntica història i no l'eix vertebral de la mateixa. El primer acte sí que està dedicat gairebé en exclusiva a explicar-nos el món de la pel·lícula. Resulta fascinant a l'hora d'establir que els loopers són agents contractats per una màfia del futur per eliminar aquelles persones que els resulten molestos, sent bastant peculiar la forma en la qual els acomiadaran. Manen el seu jo del futur perquè s'assassinin a si mateixos. A canvi reben una compensació econòmica molt elevada, però ja sabem que alguna cosa estranya passa quan el protagonista és el que ha de fer-ho. No obstant això, el primer acte no només serveix per plantejar-nos això, sinó també per establir una societat futura en la qual la majoria de la gent viuen la seva absoluta misèria. Uns pocs han desenvolupat una mutació que ens fan tenir un poc útil poder psíquic i ens presenta jo com un personatge dual. I és que al mateix temps és un irresponsable de molta cura i algú molt previsor que va estalviant gran part dels seus diners que li paguen pel treball com a looper. Aquest fet serà decisiu al llarg de la pel·lícula, ja que el guió de Rian Johnson tira mà de forma constant d'això per explicar les motivacions de Joe. També hi ha temps per situar-nos dins de l'entramat criminal, darrere de tot, i espai suficient perquè Looper coqueteja amb diferents gèneres de forma magistral fins a la primera aparició de Bruce Willis. Tot apuntava al fet de que Looper anava a convertir-se en un emocionant correcuita entre els dos Joe, donant un toc especial al relat el fet de partir dels viatges en el temps i explicar-nos la lluita entre un personatge i el seu jo del futur. No obstant això, Rian Johnson no està disposat a convertir la seva creació en un thriller d'acció a l'ús, per la qual cosa decideix centrar l'interès del relat en les emocions del personatge, explicant tots amb bons arguments per defensar la seva postura, però també amb aspectes moralment molt discutibles. Aquesta dicotomia és la que manté enganxat a l'espectador fins al seu emocionant desenllaç. És en el segon acte quan Looper es converteix en un drama de ciència-ficció en el qual hi ha espai perquè el trio protagonista tingui l'oportunitat de donar el millor de si mateix. Del cas de Joseph Gordon-Levitt s'ha parlat molt del seu discutible semblant físic amb Bruce Willis. que dona el pego pel meu gust, encara que potser més com a pare fill. Però en tot la resta ho broda, i és que Willis fins i tot va arribar a gravar les fases de Gordon-Levitt en off perquè aquest pogués assajar minuciosament com dir-les per resultar el més proper possible a Bruce Willis. Per la part gestual, Gordon-Levitt es va veure infinitat de vegades diverses pel·lícules protagonitzades per Willis, però deixant de banda les quals era més jove per no caure en l'error d'intentar imitar el de com era llavors Bruce Willis quan era jove. El resultat és que Gordon-Levitt fa una rèplica perfecta i natural del seu jo amb 30 anys menys. Per la seva banda, Willis té una presència secundària a l'úper, però això no és obstacle perquè el seu il·limitat carisma s'ensenyoreixi de la funció, demostrant també els seus dots dramàtics en diversos moments, sent el més destacat el que està centrat a explicar com el Joe de Gordon-Levitt va acabar convertir-se en ell i la forma en la qual va acabar tornant al passat. Del personatge Emily Blunt és preferible no que no sapigueu res, per la qual cosa em limitaré a dir que manté el nivell dels dos protagonistes masculins, senya la que fins i tot eleva una mica més l'engranatge dramàtic de l'Úper. Si hi ha alguna cosa que hauria d'haver millorat a l'Úper és el pressupost, ja que amb prou feines s'han invertit 30 milions de dòlars per fer-la. És veritat que és una xifra alta en condicions normals, però és irrisòria a l'hora de treure endavant un aspirant a blockbuster. No obstant això, la combinació d'història original amb la necessitat d'aconseguir una qualificació R als Estats Units, ja que hi ha elements de la trama que no poden ser suavitzats, de cap manera si realment es vol aconseguir l'impacte emocional desitjat, va ser una llosa massa pesada. I això és una cosa que es nota de forma poc molesta quan arriben els arrabassaments d'espectacularitat, però de ben segur van ser claus perquè diferents subtrames no estiguessin més treballades. En definitiva, l'Úper és una pel·lícula estupenda i un entreteniment de primer nivell, on el seu únic problema és que Hollywood desconfia de les idees diferents a l'hora de donar el pressupost que hagués estat necessari en aquest cas. I és que es nota que l'Úper ha costat bastant menys de l'habitual en una producció d'aquest calibre, una cosa que l'impedeix desenvolupar tot el seu potencial i convertir-se en la gran obra mestra que podria haver estat. Tot i això, no deixa de ser una de les millors pel·lícules de 2012 i una de les obres de ciència-ficció més estimulants dels últims temps.
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per seguir-nos. Adeu!
I ain't afraid of no ghosts.